Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Un minut i arribarem a dos quarts de cinc. Que interessant, no? Que interessant veure per on va la vida, que interessant veure el que fan uns, el que diuen els altres. Aquest moment estrany que ens ha tocat viure per moltes raons. Ara deia l'Oriol Nolis, ara fa una estona, no? Deia que la vida a vegades es sustenta per coses molt primetes, no? És a dir, que vivim pensant que les coses sempre aniran bé i un bon dia t'aixeques i patapam, no? Se'n va a fer punyetes, relacions d'amor, relacions d'amics, et fan fora de la feina, una mica aquesta situació que deia. El que és interessant, també pensant a l'hora anterior, és que això passa també a nivell internacional. És a dir, fa quatre dies vivíem felicíssims, no? I ara tenim aquesta herència d'aquesta cimera de l'OTAN i sobretot els grans titulars i aquest pols clarament a nivell de blocs al que estem assistint, perquè ja podem dir-ho així obertament, no? A la primera hora del programa, que hem estat parlant amb grans experts en matèries també econòmica, Gonzalo Bernardos, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Deia un col·lega teu, el Ferran Brunet, deia que l'economia pot acabar sent la solució de tot plegat, no? Jo no sé si tu estàs d'acord amb una cosa com aquesta.
Jo estic totalment en contra.
Sí?
Perquè l'economia està sent el gran problema. Per què? Perquè estic convençut, i em diràs que sóc un pessimista,
no.
que li diran d'aquí a quatre dies a Putin, mira, no ha passat res. És que continuem necessitant el teu gas i, per tant, faran servir aquesta famosa frase, realpolític, i com si no ha passat res. Fins a la propera.
Tu creus?
Molt probablement. Mira, a veure, jo també, és el que m'han dit, i el que m'han dit és una persona ben informada, diu que Macron i Scholz estan pressionant a Zelensky perquè firmi la pau i el deixi el Donbass a Putin, amb ja l'objectiu...
Això s'havia dit ja des del primer moment, que era una de les possibles sortides, jo recordo, sí. Perdona, recordo que vam parlar, és que no sé si va ser John Carling el que he citat abans, no? Que va dir, li hem de donar una sortida a Putin. Perquè si no el pols va a més, va ser en aquesta línia exactament,
Però jo no estic d'acord, Això és la tècnica Chamberlain.
Bé.
Això és la tècnica Chamberlain i significa, a curt termini, Chamberlain, quan va arribar a Londres, va ser aplaudit, va ser victoriejat. I hi havia un senyor que deia que al final Hitler arrasaria en tot. Aquest home era Churchill. Bé. I va ser el primer ministre en substitució de Chamberlain. Mm-hmm. Les solucions a curt termini, només a curt termini, a mi em sembla que moltes vegades generen problemes a mig termini, i aquí no cap una altra situació que reforçar l'OTAN, gastar més en l'exèrcit
militar, no?
Sí, perquè tens dos perills molt importants. Un és Putin, que ell és president per sempre, i el que vol és entrar en la història. I l'altre, Xi Jinping, que li succeeix tres quarts del mateix. I sentem en una situació que nosaltres no hem creat, però que la tenim.
Sí, que estàs d'acord amb com ha anat tot. En realitat, parlo de la cimera de l'OTAN.
Oh, i tant. Jo crec que és absolutament necessari. Vull dir, a mi el que diu, no hem de gastar en despesa militar, hem de dedicar a una altra cosa. Què vol ser? Víctima total de la resta? Que vols estar a disposició del que te facin els altres? Llavors, i Toni, l'economia, ni molt menys, sempre és el més important. L'economia és una derivada de moltes altres coses i està molt per sobre la política que l'economia. El problema que tenim, sobretot els economistes, és quan agafem i plantegem mesures, i aquestes mesures són mesures que les diem a classe. A classe estàs fent acadèmia.
Yeah.
Fora estàs fent política econòmica o economia política. I has de pensar que la persona que posa en les mesures el que vol és continuar tenint el lloc de treball. És a dir, si és president del govern, continua sent president del govern. I per tant, el que no pot fer, per exemple, en una situació com aquesta, és dir, senyors i senyores, miri, hi ha la guerra, Putin es fa un xantatge, som més pobres i vostès s'han de conformar. Saps el que significa, no? Significa que si diu això i actua d'aquesta manera, que és el que li dirien la majoria dels economistes, la seva carrera política està acabada. I ha de fer altres coses. I...
Però, si encara... Mira, et diria allò del París bien vale una missa. És a dir, si encara que sigui per electoralisme aquella persona es veu obligada a prendre tota una sèrie de mesures socials que contribueixin a que la gent visqui una mica millor, pues bienvenido sea.
Totalment d'acord, totalment d'acord. Però el problema que tenim, i és el problema que té el govern actual, el problema que té el govern actual, és una senyora que s'anomena Nadia Calviño, que només li falten...
Que poc t'agrada Nadia Calviño, eh? No hi ha setmana que no en parlis,
però és veritat.
Li faci la zasca de la setmana a la Nadia Calviño.
Però és veritat, és que és un desastre total. Les mesures socials que han posat són posteriors a la debacle d'Andalusia perquè abans no les volien posar.
Yeah.
Perquè, Toni, tu has vist algun polític que posi unes mesures socials i les posi després de les eleccions en lloc d'abans?
Yeah.
És evident que no les volia posar. I aquí és vergonyós que l'esquerra governant tingui tan escassa sensibilitat social. Mira, la senyora Nadia Calviño actua com actua perquè li importa un bledo el que li passin als espanyols. No li interessa res. Toni, vol ser comissària europea.
Deixa'm dir-te que fa...
Vol quedar bé en Brussel·les.
Fa quatre dies...
I quedar bé en Brussel·les... Deixa'm acabar l'argumentació.
Vinga, va.
Quedar bé en Brussel·les significa tenir un dèficit públic reduït. No que els espanyols passin millor a la situació actual.
Mira, l'altre dia va estar en aquest programa una persona gens sospitosa d'anar a favor dels interessos ni del govern socialista ni de la política espanyola, Joan Puigcercós. Va ser interessantíssim la xerrada. Com sempre són interessants les xerrades amb aquells polítics que són molt bons, estaràs d'acord o no, però són persones amb una experiència bestial, no? I el senyor Puigcercós, recordem que ha estat durant molts anys president d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ara, feliçment retirat, et diria jo, i ha analitzat les coses des del coneixement del que significa saber que és cou, veritat, però amb diferència. I ell deia, diu, no seré jo el defensor de Pedro Sánchez. Diu, però si comparem, per exemple, la crisi del 2008, no? I les mesures socials que es van impulsar, en aquest cas va ser el Partit Popular, no? Qui governava en aquell moment, amb el que està passant ara, on efectivament hem vist el tema del Covid, els ajuts a tal... Home, realment... Realment no podem parlar de que sigui un govern insensible des d'aquest punt de vista.
No seré un defensor del Partit Popular, però sí que et diré que en aquell moment li van obligar a Mariano a fer unes retallades espectaculars, perquè si no feia aquestes retallades sortien de l'euro, perquè estava la política d'austeritat. Però agafar... Jo, de veritat, quan parlo de Calviño, parlo amb arguments, i l'argument és no volia posar en marxa el CERTO. I no volia posar en marxa el sector perquè incrementaven el dèficit públic.
Hi ha una cosa interessantíssima. Bé, el que passa és que aquí això no és una... Estem parlant com quan anem a sopar.
Sí,
ja saben vostès que aquesta secció té aquest risc, no? Podríem dir-li els berenars. No? Sempre ho he odiat, aquestes coses, d'aquests títols horribles de seccions. Però podria dir-se així tranquil·lament. A mi m'ha cridat molt l'atenció, Gonzalo, l'altre dia, quan Pedro Sánchez parlava de que era necessari un espai a l'esquerra del PSOE capitanejat per Yolanda Díaz.
I tant.
És molt curiós. O sigui, és molt curiós,
i
això.
I tant. Escolta, és que la millor ministra del govern amb una diferència bestial és Yolanda Díaz. Jo l'anomeno la veritable socialdemòcrata. I ha canviat la vida, i l'ha canviat la vida a molta gent, primer, sobretot als joves. Perquè no és el mateix tenir un contracte temporal que un contracte fix. No és el mateix agafar i estar en una obra amb un contracte de fixa discontinu,
mm-hmm,
que en un contracte absolutament temporal. Vull dir, la qualitat del mercat de treball espanyol, gràcies a la reforma laboral, que a mi m'hagués agradat que hagués estat una mica més atrevida, però els resultats estan sent molt bons, és significativa, perquè teníem, amb l'herència de Mariano Rajoy, un mercat de treball escombreria, que es pagaven salaris baixíssims, com els dels anys 60, i que havia tota una sèrie de nous empresaris que la seva especialitat era explotar els treballadors. Glovo, que no guanyarà diners mai, que ha perdut 454 milions en l'últim any. El seu manera de ser és, si abans era un repartidor, era un empleat, ara que no sigui un empleat. Intentar-li pagar com a autònom el mínim possible.
Yeah.
Quan té una sentència de que els repartidors han de ser assalariats, s'ho intenta saltar de totes les maneres possibles. Això és un empresari? I si agafes tots els que són de la nova economia, pràcticament tots, no? Però la immensa majoria, l'únic l'única gran aportació que fan és pagar malament a una part importantíssima dels seus treballadors. Clar, a partir d'aquí, que això no es pugui fer, que el treball tingui un salari mínim, queda molt per fer, liquidar els falsos autònoms, que hi ha moltíssims. Tot això és Yolanda Díaz, li queda per fer, però realment és molt profitós. Jo, si vols que et digui, per posar-li un pero a Yolanda Díaz, que té pocs peros, és que m'hagués agradat un pacte de rentes. Perquè, mira, una de les grans injustícies que s'està fent és que tu tens un habitatge, imagina que ets un autònom, ara un jubilat, i que no li pots pujar la renda al llogater més d'un 2%. Mm-hmm. Però una empresa elèctrica et pot pujar el preu el que li dona la gana. Un supermercat també. Per què? Per què aquesta disparitat tan terrible?
Absolutament, sí, sí.
Vull dir, estem...
En tot cas, el que hauríem de veure és si s'hauria de limitar, en aquest cas, la pujada de les elèctriques o la pujada als supermercats, no?
No, a veure, jo ja estic d'acord que se li pugi un 2%. Mm-hmm. Vale? Estic d'acord que se li pugi només un 2% a un llogater, perquè estem davant una situació que pràcticament hi hauria molta gent que no el podria pagar el lloguer si se li pugés al 10,2.
I ara, sense pujar. Sí,
jo sí. Ja estic d'acord, però amb dues matisacions. La primera matisació, escolta, doncs que com a mínim una part el paguen els posteriors, una possibilitat. O segona, que aquest senyor que ara cobra només un 2% menys quan la inflació és d'un 10, uh-huh, quan posi benzina només li pugen un 2%, o quan baixi al supermercat només li pugen un 2%. Per què ha de ser el pagano aquest senyor i no les elèctriques, les gasístiques?
Ah, no, clar.
I en queixo de que un govern d'esquerres no ho fa, això.
Maleïda inflació, eh? 10,2%, no? Des de l'any 85 no teníem una inflació així, no?
Sí, però mira, Toni, si a mi em dius què passava la inflació al mes de juny, te diria que pujava, perquè havia dues coses que m'induïen a que pugés, i una tercera que era molt probable. La primera és que el topall del preu del gas ha fracassat, uh-huh, i no ha fet baixar el preu de l'electricitat com s'esperava. La segona...
Sorprèn molt això, eh?
Sí, però és molt fàcil, eh? Ho van explicar en aquest programa, però està bé recordar-lo. Només per fer baixar força el preu de l'electricitat és que la compensació, les gasístiques, l'han de pagar les elèctriques i no els consumidors. Sí, govern d'esquerres.
No ho vas dir, sí.
Increïble. Després, perquè es compra menys petroli a Rússia, doncs això ha generat escassetat en l'altre tipus de petroli i ha generat increment del preu del cru. Per tant, en aquest cas, era esperable. I tercera era que, clar, quan puja molt el preu dels costos de producció, al final va repercutint, encara que sigui mica en mica, en el preu del producte final. I el més fastidiat de la inflació que hem tingut al mes de juny és que, sí, la inflació és el 10,2, però l'estructural, és a dir, la subjacent, està en el 5,5. I aquesta costarà força baixar-la. Perquè, clar... és una inflació que és els viatges, els hotels, la roba, el menjar, és a dir, variables que no necessàriament són molt volàtils. Si tu agafes una matèria primera, pot pujar molt i baixar molt i fa les dues coses ràpidament. Yeah. Si tu agafes una prenda textil, és molt diferent. En aquest cas, puja lentament i baixa lentament. Descomptem el període de rebaixes. Si agafem i parlem, per exemple, d'una cafetera, d'un electrodomèstic, tres quarts del mateix. Però, clar, quan totes les matèries primeres em pugen, no hi ha cap dubte que al final ha de repercutir una part.
Ja. Vaja, que serem tots més pobres, no?
Bé, les conseqüències són diverses. I aquí hi ha un economista que diu hem de pujar força els tipus d'interès i això s'ha acabat. Sí, escolti, miri, és aquell que el curem d'una malaltia però li posem una altra inclús pitjor.
Sí.
Clar, perquè tu puges molt el tipus d'interès, ja saps el que te vindrà, recessió. Per què et vindrà recessió? Bueno, pujar el tipus d'interès significa reduir la circulació de diners, mm-hmm, perquè els préstecs són més cars i, per tant, es demanden menys préstecs i al demanar menys préstecs, al final, la situació és que la gent té menys diners per comprar i per invertir i, per tant, l'economia s'atura. Però, clar, si l'economia s'atura, Doncs les empreses ja venen menys.
Clar. O tanquen.
O tanquen. I, per tant, acomiada dels treballadors. I un mercat de treball que va molt bé pot ser un mercat de treball que vagi bastant deficient. A la vegada, la gent que té hipoteques és que paga bastant més a la hipoteca, perquè si puja la inflació, puja el tipus d'interès, pugen les hipoteques, i una altra vegada estem en el cercle viciós. Gastes bastant menys perquè es dedica més diners a la hipoteca, i una altra vegada això es reprodueix que anem a pitjor. Per tant, aquí hauríem d'intentar fer altres mètodes. I aquí el principal mètode que tens és dir, miri, escolti, jo agafo i com tinc suficient recaptació, mentre pugui, jo intento baixar el preu de les matèries primeres, perquè faig dues coses. Per un costat, el que faig és baixar la inflació, i per un altre costat, milloro la vida dels ciutadans. Clar, si jo tinc 9.200 milions extras de recaptació en relació a l'any passat en el primer trimestre, me'ls gasto.
Yeah.
I si m'he de gastar, Toni, 15.000, me'ls gasto. Per què? Perquè en un moment determinat tinc que prendre una decisió. I la decisió és, què és més important per mi? El nivell de vida de la gent o el dèficit públic? Clar. Aquest és el dilema. I has de decidir. I no val fer xinu-xanu. Has de decidir entre una cosa i una altra. En el bé entès que quan acabi l'increment del preu de les matèries primeres, en aquest cas ja no bufarà vent en contra, sinó que bufarà vent a favor. I bufant vent a favor, li pots demanar a les famílies i a les empreses que facin un sacrifici.
Has dit, quan baixi el preu de les matèries primeres, això quan serà? Què ha de passar?
Jo crec que serà molt ràpid. I t'explico, perquè la situació internacional és bastant fastidiada, i com és bastant fastidiada, hi haurà molts països que cauran en recessió. Dono per fet que aquest any caurà Estats Units, Alemanya, una bona part d'Europa de l'Est, i possiblement França i Itàlia, que ja en el primer trimestre van tenir decreixement econòmic. Nosaltres, clar, aquí hi ha moltíssima gent que opina que nosaltres estem fatal, fatal, que no és així. I l'altre dia vaig estar amb una empresa alemana i que estan desesperats els alemans, estan com mai de nerviosíssims perquè se les ha caigut la demanda en picat degut a la immensa dependència de Rússia.
Clar, perquè ells, deixa'm dir, ells exportaven de manera molt potent
molt
a Rússia.
Potent. Clar. No només a Rússia, també a Europa de l'Est.
Yeah.
Allà pivotava en gran part sobre Rússia, que són més de 150 milions d'habitants, i després també sobre la part oriental.
Uh-huh.
Perquè Alemanya va girar. Una vegada va caure el mur de Berlín, va girar i va deixar de mirar l'oest i va començar a mirar l'est.
Yeah.
I estava molt la seva economia enfocada primer a Europa de l'est, després a Rússia i finalment a Xina. Tot això, adeu. Aquí ha de fer un canvi brutal. Nosaltres què tenim? Perquè dins d'això, quan em pregunten a mi si caurem en recessió o no, jo dic que no. I primer, tenim un punt turístic espectacular. Segon, tenim molts estalvis acumulats en la pandèmia, 950.000 milions d'euros en dipòsits,
uh-huh,
a un tipus d'interès del 0,04. Tercer, tenim els fons europeus, que aquest any ens haurien de donar una empenta d'aproximadament una mica menys de l'1% del PIB. I l'any vinent, que segurament creixerem bastant menys que aquest any, tenim un tema que és la gran despesa que realitzaran ajuntaments, comunitats autònomes i el govern central. I és obvi per què. Hi ha eleccions.
Però hi ha eleccions.
Sobretot, és espectacular el que gasten els ajuntaments, que normalment tenen unes finances bastant sanejades, l'any abans de les eleccions.
Avui he vist que comencen la setmana... el dia 18, em sembla que és de juliol, la transformació de l'Eixample, de la creació d'aquest carril verd que travessa... Parlarem un dia d'aquests, és interessantíssim el tema. Hi ha qui li agrada, i a qui no. Jo he dit que a mi sí que m'agrada, i m'agrada molt tenir tot un carrer com és Consell de Cent, pràcticament des de, crec que és el carrer Viladomat, fins al passeig Sant Joan, que serà una illa verda. I està molt bé, donat el alt nivell de contaminació que tenim a la ciutat i la quantitat de malalties respiratòries, que estiguem apostant per zones verdes. Tot això comença el dia 18, m'ha vingut al cap ara, tot i que això ja estava previst, eh?
Mira, a mi no em semblaria malament, d'acord, si tinguéssim, per exemple, transport públic gratuït.
Jo.
Però no el tenim. No em semblaria malament...
Però no talla en Barcelona, eh? Vull dir, talla el carrer Consell de Cent.
Perdona, però hi ha una gran dificultat cada vegada més en la circulació. Explica'm per què el carrer Girona, com el carrer Consell de Cent, només té un carril.
L'altre dia vaig baixar pel carrer Comte Borrell i efectivament jo anava amb moto. I anava baixant, bueno, m'estaven recordant de tothom, no? Perquè anava amb pressa i tal. I quan vaig arribar al lloc... vaig quedar amb una persona, vam ser en una terrassa i vaig tenir la sensació d'estar en poble. I em va agradar molt, perquè aquestes coses que com a conductors no ens agraden gens, pels veïns són magnífiques. Donar-hi una miqueta de caliu a la gent que viu a la ciutat, a mi em sembla una gran idea.
Mira, jo visc a Pimargall.
Sí, sí.
Hi ha una remodelació a Pimargall. Pel que diuen els veïns...
Això torna a ser ja conversa de sopar,
sí,
això,
sí. Pel que diuen els veïns,
sí,
la votarà la família, perquè ahir no li vota ningú.
Ja.
Reformes com aquesta, Toni, no funcionen electoralment.
Ja.
Poden tenir un programa ideològic, però aquest programa ideològic a la gent no li agrada. És famosíssima el referèndum sobre la transformació de la Diagonal, que al perdre'l va significar el que seria la, pràcticament, sí, l'eliminació...
La votació de Jordi Reu, no?
Sí, Jordi Reu. L'eliminació, sí, sí, com alcalde de...
Però recordem com va anar allò, eh?
Va fallar el sistema electoral.
Va fallar moltes coses.
Sí, sí. Però, en fi, sí, però aquí...
No és el moment ara de parlar de tot allò, que a més ha passat molt de temps.
Però,
no?
Per exemple, la transformació Pimargall, d'acord? Sí. Es fa en contra dels veïns.
Déu.
No se li ha fet cas a cap veí. Fa una assemblea ciutadana, tothom es posa que està en contra de la transformació i com si escoltéssim ploure. Clar, això és la nova esquerra, la que venia a escoltar la gent, la que quan un estava imputat agafava i li demanaven que dimiteixi. I quan li toca a ells, diuen, no, miri, és que nosaltres...
Però tu has parlat amb tothom, eh? Vull dir, o sigui, tu has parlat amb tothom. Has anat veí per veí de Pimargall a preguntar-li a tothom.
Doncs,
o sigui, perquè tu dius, gent, fent això que fan els polítics, no?
Uh-huh.
Jo quan surto al carrer, i jo sempre em pregunto a quin carrer, és a dir, perquè jo passo per carrers on em diuen altres coses. És a dir, la veritat universal no la té ningú. I és fàcil sempre trobar gent que està a favor i gent que està en contra. Deixa'm dir-te que entenc perfectament que tu parlis més del que estan en contra,
perquè
massa simpaties tu a l'alcaldessa de Barcelona crec que no li tens. És una sensació.
Jo sóc una persona que valora molt la gestió econòmica, que valora molt la gestió urbanística, i em sembla que és pèssima. Em sembla que Barcelona dona veritable llàstima, que ha tingut molt èxit. Jo crec que el seu programa era tornar lleig a la ciutat. I ha tingut un gran èxit.
Què veus, lleig?
Jo veig pràcticament... Mira, ara mateix estic veient només aquests pilons grocs que estan en meitat del carrer.
Això va ser el tema del Covid, que ara retinen, això.
Sí, sí, per una altra part veig una ciutat bruta. Per una altra part...
També perquè hi ha molta gent bruta. És a dir, jo he vist davant d'una casa... No és una conya. Jo he vist davant d'un parc, com tu saps molt bé. Ara, amb tot el fenomen del botellot, tu a les 7 del matí quan surts a passejar el gos, allò és una vergonya. Però la culpa no la tenen els serveis de neteja de l'Ajuntament. Això ho té molta gent que és marrana i que et deixen tota la plaça, totes les jaunes llançades pel terra.
Puc estar d'acord, però que casualitat que es torna la gent bruta des de cada Colau arriba a l'Ajuntament.
No, jo és que veig la vida més enllà de la política.
Però escolta, hi ha enquestes de l'Ajuntament que la gent es queixa moltíssim de la brutícia dels carrers.
Sí, sí.
I sobretot la gent que ve de fora, gent dels hotels en diuen, no, nosaltres quan li demanem com està Barcelona, diu, esteu passant un mal moment, eh?
Qui això t'ho diu?
Gent dels hotels.
Tots.
Uns quants. Per exemple...
És que m'agrada provocar-lo, perdó.
Ja ho sé, ja sé, perquè t'he vist la cara que diu, ara començarà una...
Fa estona que el José Matos em va mirant com dient, però què dius?
Ara començarà una provocació darrere l'altra.
Com disfruto portant al Gonzalo aquests termes? És que és mal...
No.
Digues.
Hotel és una cadena immobiliària, és una gran promotora immobiliària que té un hotel al Raval i diu que la gent arriba per 4 o 5 nits, veu el follon que hi ha la primera nit, la inseguretat, i se'n va a un altre hotel.
Ja.
El Raval...
M'estàs parlant del Raval, eh?
Sí, sí, el Raval està en una situació que està sumament descontrolat. I això no passava en l'any 2015. Ara passa. Però, bueno, Toni, això ja saps que és, qui dels dos té raó.
Ets tu, no?
El, no, 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 no. Al maig de 2023 el sabrem.
No, però si no, jo no estic defensant res. Jo t'estic simplement qüestionant aquestes coses. He parlat amb la gent. La gent diu... La gent, quina gent? Tota la gent. No, és, no, no. O sigui, hi ha gent a la que li agraden aquestes coses. Mira, el tema de l'Illa Verda, per exemple, el va posar com a exemple a l'OMS. No? L'Organització Mundial de la Salut. Poca broma. No?
Sí, sí, això està molt bé, però, escolta...
Com, sí, com una tonteria, no?
No, 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 però és que jo crec que és essencial tenir en qualsevol dels països motors econòmics. I per Catalunya, Barcelona és el gran motor econòmic. Clar, si tu agafes i una Catalunya que ja no viu els seus millors moments, tens una alcaldessa que diu, no, miri, jo la meva missió és fer el decreixement econòmic. Es traduïm, que tothom vesqui pitjor.
Diríem...
No, no.
Vaja, acabes de fer una lectura tan demagògica...
Decreixement econòmic és això.
Escolta'm,
Quan hi ha creixement econòmic, la gent viu millor. Quan hi ha decreixement, la gent viu pitjor.
Jo crec que els disco... Ara, si semblarà que jo estic aquí defensant... No. O sigui, el que estic dient és que hi ha una clara evolució dels discursos d'Ada Colau, que efectivament quan va arribar a l'alcaldia de Barcelona fa ja uns quants anys parlava molt en aquests termes, però jo no la sento des de fa molt de temps parlant en aquests termes.
No, ara està en campanya electoral.
No, no, ara no.
Ara s'aproximarà fins al president de Foment del Treball.
Gonzalo, t'estic parlant de fa molt de temps.
Però què programa econòmic té?
Ara que obrim un altre meló.
No, què programa econòmic té? És la senyora del no. No a l'Hermitage. No al l'ampliació del port, no als Jocs Olímpics, no a l'aeroport. És no a tot. Quin programa té? Miri, no, no tinc programa. Per cert, no al turisme. No a tot. No a tot. Ara, mira, el que es pot salvar a l'any és el turisme. No als creuers, que hem de reduir el nombre de creuers, quan això està pactat amb el port de Barcelona des de fa temps, i ara diuen és que s'ho hem pensat millor. I aquest pacte que hem fet amb el port de Barcelona respecte al nombre de creuers, ara són més exigents del que eren. Bueno, són les característiques que té això. Com a... La seva vida és viure del pressupost públic, i com creuen que del pressupost públic poden viure eternament, doncs llavors el que fan és allò que li rota. Ara, a mi em sembla que pel conjunt de la població, econòmicament, en lloc d'anar-li bé, li va molt malament.
Tornant a l'economia, ja està, ja podem deixar això, no? Tornant...
Jo estic a que tu em diguis.
Sí, sí, clar, clar.
Si tu em provoques,
que,
jo entro.
Que jo no et provoco, jo simplement em preguntava...
L'haurien de veure en la cara.
Clar, jo em preguntava quanta gent viu a Pi Margall.
Bastant. Quan es voti a Gràcia...
Qui és una broma, home, qui és una broma?
Quan es voti a Gràcia, veurem quin resultat treu.
Hi ha una cosa... et respondria, però no ho faré. Hi ha una cosa que a mi em crida molt l'atenció, perquè estem, efectivament, movent-nos amb grans titulars molt preocupants des d'un punt de vista econòmic, però tu has dit abans, vivim un autèntic boom turístic, és veritat.
Sí.
I vivim, l'altre dia en parlàvem aquí, ostres, amb els restaurants a tope, amb
així
tothom
és
que se'n va de vacances,
així és,
amb unes benzines caríssimes, però amb cues a les benzineres. Com es menja això? Perquè, efectivament, hi ha molta gent que està passant molt malament. No sé si ficar també en aquest mateix sac que no es troben professionals en moltes professions. És com una cosa una mica contradictòria, tot
jo
plegat, no?
Jo crec que no, i aquí intervé molt el component psicològic aplicat a l'economia. Mira, hem passat per períodes molt foscos. Primer, hem passat per tot allò que va ser l'esclat de la bombolla immobiliària, després l'austeritat europea, els salaris escombraries d'en Rajoy, i després ja ens ve la guinda del pastís, que no és una altra que la Covid i la escassíssima possibilitat de tenir distraccions. I una de les principals distraccions que té la immensa majoria de la gent, perquè això és de joves, grans i d'edat mitjana, és viatjar, veure coses noves. I tothom creu i jo crec que encerta, que es mereix una distracció, que es mereix un canvi de vida durant encara que sigui uns dies. I per això tenim aquest boom turístic. Una altra manera és com viatja cadascú. Hi ha gent que igual viatja 40 quilòmetres i altres que poden viatjar 4.000 quilòmetres, depenent de les seves possibilitats econòmiques, però sí que es necessita aquesta manera de fer lleure.
Ens estem airejant, vaja.
Exacte. I en aquest cas, jo enric molt de tots aquells que deien, per cert, del govern de Colau, Janet Sanz, que el turisme estava fracassat i que ja no seria el que anava abans era. No, serà molt més. Perquè el turisme ha vingut per quedar-se, perquè té una característica que és que pràcticament no la té cap més. Gaudeixes mentre fas i gaudeixes en el moment de recordar-lo.
Gonzalo Bernardos, amb el que parlem en principi d'economia, d'Ada Colau i de Nadia Calviño, no? Són els tres temes favorits del Gonzalo Bernardos.
No. Nadia Calviño i l'economia està molt lligada, perquè una part de la desastrosa imatge del govern en matèria econòmica és ella.
Gonzalo Bernardos, que tinguis una bona setmana.
Igualment.
Vinga, gràcies. Senyores, senyors, arribem a les 5 en punt de la tarda, anem a fer una pausa i a continuació tenim una història tan xula per compartir amb vostès. És una història que uneix teatre i salut i investigació científica. Ens acompanyarà de seguida el director de la Fura dels Baus, Pep Gatell, i la directora científica de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol de Badalona. Ara tornem.